Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, encenem la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Rebit la salutació del Cito Ramírez a la realització i qui us parla molt de gust, José Miguel Cruz. Avui començarem parlant d'un estudi. Ja sabeu que el coronavirus, la Covid-19, encara té molts secrets que s'estan estudiant doncs, a marxes forçades i amb una velocitat que ja sabeu que la ciència té els seus tempos i no són precisament ràpids, té el seu temps. Doncs van a unes marxes forçades i descobrint dia a dia coses que poden estar relacionades o conseqüències que ens deixa la Covid-19. En aquest cas, un estudi marca el deliri com un dels marcadors de la Covid-19. Això ho parlarem amb el Javier Correa, que és investigador dels estudis de salut de la UOC i és un dels autors d'aquest estudi. I parlarem del sistema educatiu català. Com està? En quina situació es troba? Ja sabeu que el sistema educatiu català també està molt pressionat per la qüestió de què es fa quan es posen en quarantena els nanos. Hi ha ordinadors que arribaran fins a finals de Nadal, això ha dit la Generalitat, però una de les coses que semblen encertades han estat aquests grups bombolla. Sembla que això ha estat un encert. De la situació, de com s'està fent i com està a hores d'ara, ho parlarem amb el Xavier Díez, que és portaveu de l'USTEC. I parlem d'economia, també, però d'economia a nivell municipal, que és la més propera a nosaltres, a cadascú de nosaltres. Com s'estimularà, sobretot, com s'estimularà l'economia a nivell municipal després de la Covid-19? Si parlem d'una de les xarxes comercials que han estat molt afectades, parlem del comerç local, que ja per se estava tocat, ja sabeu, per les grans superfícies, pel comerç online, per tot això, pels grans monstres del comerç d'internet. Doncs, quan passi tot això, com s'estimularà aquesta xarxa, aquest teixit comercial que identifica tant els nostres pobles i les nostres ciutats? Parlarem amb el Carles Ruiz, que és diputat de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona. Farem aquí la Linterna. I acabarem parlant, com sempre, ja sabeu que dimecres sí, dimecres no, parlem d'astronomia o psicologia. Avui toca parlar d'astronomia. Per tancar la Linterna, la nostra secció d'astronomia, parlarem dels 20 anys de l'Estació Espacial Internacional. Porta 20 anys i possiblement és una cosa que té molt de mèrit. Són 15 països que col·laboren, que aquí a Terra, a la Terra, al planeta Terra, tocant Terra, no es posen d'acord, però en òrbita estan col·laborant amb aquesta Estació Espacial Internacional. I la gran pregunta que vosaltres segurament us podeu fer servir, us podeu preguntar, per què es fa servir? Per què serveix? Què es fa a l'Estació Espacial Internacional? Doncs ho parlarem amb l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona. Passen 3 minuts de les 7 de la tarda. Com sempre, comencem amb la informació de serveis. I el temps per demà, dijous, ens ho explica el Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous seguiran a Catalunya les pluges i els cels ennuvolats al Ter Sud, més intenses i abundants a zones més meridionals de Tarragona a partir del migdia, on podrien arribar a ser localment fortes i persistents. A la resta tindrem intervals ennuvolats al litoral i cels poc ennuvolats a l'interior que tendiran a quedar ennuvolats o coberts amb probabilitat de precipitacions febles i disperses. Seran menys probables al terç nord del territori. Pel que fa a les temperatures, les mínimes no canviaran massa amb gelades al Pirineu i amb valors en general de 5 graus a Lleida, de 10 a Girona, de 12 a Tarragona i de 13 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran demà, sobretot a l'interior, amb màximes que seran de 20 graus a Lleida, Barcelona i a Tarragona i de 19 a Girona. Per últim, el vent bufarà de les components nord i est i deixarà intervals moderats al litoral, mentre que a l'interior serà fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ja sabeu que per continuar informats al minut i al segon sempre es podeu seguir a les nostres xarxes socials a Twitter, @cope_catalunya, a Instagram, copecatalunya, i a Facebook, facebook.com/copecatalunya, i que, com sempre us explico, totes les xerrades que fem aquí al programa, i a la casa en general, sempre les podreu tornar a sentir recuperat, fins i tot algunes d'elles ampliades a la web de la casa, www.cope.es. Perdó. Hora de repassar el que ha donat l'actualitat d'aquest dimecres, dia 4 de novembre, amb la Iolanda Bernal. Iolanda, molt bona tarda.
Hola, Cruz, bona tarda. Agafa aire, eh? Agafa.
Sí, m'ha vingut allò que, saps... Com estic mig refredat, és una cosa molt estranya.
Això passa.
Bé, doncs repassem i comencem a repassar per aquesta notícia. El govern català llença pilotes fora sobre l'operació Voló.
Sí, recordem que és una operació sobre presumpta malversació de diners públics per finançar el procés independentista. Els membres del govern tiren de manual, recuperant el discurs de les cloaques de l'Estat i qualificant aquesta operació de nou muntatge per dividir l'independentisme. El president en funcions, Pere Aragonès, nega el presumpte desviament de fons públics i qualsevol contractació irregular i reitera la seva confiança en les persones investigades. Aragonès ha perdut les formes en la sessió de control al Parlament quan s'havia de dirigir el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, a qui ha titllat de pallasso, un Carrizosa que acusava el govern d'amagar la corrupció.
Tapar la corrupción con la bandera, hoy día con la estelada. Así que vaya usted con ese cuento a otros. Usted era el de España nos roba, pero nos robaba Convergència, Esquerra Republicana i ara el senyor Vendrell.
Miri, senyor Carrizosa, davant dels seus gestos fent el pallasso aquí al Parlament, no té cap mena de credibilitat perquè el respongui.
Recordem que l'operació Voló va acabar la setmana passada amb una trentena de detinguts per part de la Guàrdia Civil, entre ells Xavier Vendrell, David Madí i Oriol Soler.
Demà està previst que s'aprovi l'anomenada Llei Celà, que, entre d'altres coses, vol suprimir el castellà com a llengua vehicular a les escoles.
S'ha d'aprovar en comissió al Congrés. Serà gràcies a l'acord a què han arribat PSOE, Podemos i Esquerra i que ha generat molta indignació entre les entitats que porten molts anys treballant perquè el castellà deixi d'estar marginat a Catalunya i a les escoles. La justícia sempre els ha donat la raó, però la pràctica ha estat molt més complicada. Aquestes entitats parlen de retrocés i de cop molt dur per a moltes famílies. José Domingo, president d'Impulso Ciudadano, posa aquest exemple.
¿Se imagina ustedes una ley de educación en Francia o una ley de educación en Italia o una ley de educación en Alemania en la que no se reconozca al francés, al italiano o al alemán como lenguas vehiculares de enseñanza?
Les entitats confien novament en la justícia. Ciutadans també ha avançat que si aquesta esmena tira endavant, aniran al Tribunal Constitucional, a instàncies europees i també al Defensor del Pueblo per evitar aquest nou atropellament.
Continua baixant a Catalunya la velocitat de propagació de la Covid-19 i també el risc de rebrot.
Però la xifra de contagis continua sent alta, 3.700 nous positius en les últimes hores i 38 morts. Salut insisteix en que les restriccions estan donant els seus fruits, tot i que encara no es nota als hospitals. Per optimitzar recursos, Educació ha anunciat que els alumnes i professors a partir de l'ESO es faran automostres PCR si hi ha un positiu al seu grup. Els encarregats de supervisar-ho seran els professors que la setmana que ve rebran una formació específica. Núria Cuenca és la secretària general d'Educació.
Que en lugar de mobilizar recursos sanitarios para realizar estas pruebas PCR, las podamos realizar dentro de los centros educativos con supervisión de los profesionales docentes, pero que sean los propios alumnos los que se tomen estas pruebas.
Des de Comissions Obreres ja han criticat aquest nou sistema, denuncien que es carregui de més feina als centres escolars i demanen que les proves les facin personal sanitari que estigui capacitat en casos de possibles complicacions.
De tot això ho parlarem també de seguida amb el Xavier Díez, que és portaveu d'USTEC, entre d'altres coses. Desarticulada a Catalunya una banda criminal que cometia estafes telefòniques a gent gran.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 8 persones que, per cometre les estafes, es feien passar per treballadors de l'entitat bancària de les víctimes. Els hi deien que havien patit un càrrec fraudulent al seu compte corrent i a partir d'aquí es guanyaven la seva confiança. Ho explicava a COPE l'inspector dels Mossos, Òscar Macarella.
I amb l'excusa de retrocedir l'operació feta de manera incorrecta i retornar aquests diners que s'haurien cobrat per error, el que feien era obtenir dades bancàries, dades de comptes.
Amb aquest modus operandi i en només 3 mesos els membres d'aquesta banda van aconseguir 50.000 euros. No és l'única estafa relacionada amb gent gran que s'ha detectat en els darrers dies. Els Mossos alerten de delinqüents que es fan passar per funcionaris, truquen als geriàtrics dient que han de lliurar una comanda urgent de material sanitari i demanen un pagament immediat. Després, la comanda no arriba mai.
Partit Popular i Barcelona pel Canvi li demanen a Ada Colau que mantingui el pessebre de Nadal a la plaça de Sant Jaume.
El PP l'anima a muntar un de tradicional reutilitzant figuretes i sense haver de gastar 100.000 euros com l'any passat. La regidora de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, acusa l'alcaldessa Colau d'utilitzar l'excusa de la pandèmia per no muntar el pessebre.
ben lluny d'intentar fer un pessebre tradicional, cosa que podria atraure doncs, a la gent al centre de la ciutat i afavorir el comerç de proximitat en Nadal, que és més necessari que mai, doncs ha optat pel camí més fàcil, que és no el faig i ho justifico amb els problemes d'aglomeracions.
Pel que fa a la cabalgada de Reis, la voluntat de l'Ajuntament és que hi pugui haver, però s'està estudiant la manera de mantenir la tradició amb un format diferent adaptat a la pandèmia.
Yolanda Bernal, moltíssimes gràcies.
A tu.
Cuida't. Acaba de passar una bona
fins
tarda.
Demà.
Fins demà. Cuida't.
Fins demà.
L'actualitat esportiva amb el senyor Díez, Albert Díez. Senyor Díez, molt bona tarda.
Senyor Cruz, José Miguel, molt bona tarda. Bona tarda a tothom, què tal?
Doncs mira, emocionat perquè el Barça té partit de Champions aquesta mateixa nit a partir de les 9 del vespre.
A l'estadi, al Camp Nou, tercera jornada del grup G. Recordo, Barça líder 6 punts, Juventus segon amb 3, Dinamo, el rival del Barça, Dinamo de Kiev, tercer amb 1, els mateixos punts que té el Ferencváros, que és quart tancant el grup. Busquem l'última hora del Barça, l'última hora del Dinamo de Kiev, l'última hora del partit Champions. Helena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs d'aquí mitja horeta tindrem l'11 titular del Barça. Aquest matí els futbolistes encara no coneixien l'alineació de Ronald Koeman. El que sí sabem és que Ter Stegen és la gran novetat. Ha rebut l'alta mèdica 2 mesos i mig després d'operar-se del genoll dret i ell diu que està llest per ser titular. Veurem quina decisió pren finalment Ronald Koeman. Aquesta nit el Barça, si guanya, ja estaria classificat virtualment per 8ens de la Champions. Per tant, una victòria és molt important per aquesta competició i també per recuperar-se després de punxar en Lliga. Només han sumat 12 punts dels 12 últims. El Dinamo, per la seva part, es presenta amb 13 baixes, 9 per Covid. De fet, avui a la porteria hi serà un jove de 18 anys que la temporada passada disputava la UEFA Youth League. Luchescu, el seu entrenador, admetia ahir que ell hagués preferit no jugar el partit avui i que s'ajornés per més endavant quan tingués més homes a disposició.
Barça, Dinamo de Kiev, gràcies. Condis, arbitre un anglès, Michael Oliver, l'altre partit del grup, també a les 9, Ferencváros, Juventus. Visita l'estadi al Dinamo de Kiev, que si en remuntem ja fa unes quantes dècades, recordarà vostè, si no fem memòria, senyor Cruz, un partit del Dream Team al Camp Nou, 4-1, es diu que és un dels millors, si no el millor partit, la gran obra del Dream Team. Parlem de l'any 93. Jugava Quique Estebaranz en aquell equip, formava part d'aquella plantilla. Avui ha passat pels micròfons d'Esports Cope, li hem preguntat com veu el Barça i com veu a Koeman.
Por supuesto que le deseo lo mejor al Barcelona, soy un culé más. Pero a lo mejor tengo una visión un poco más objetiva de la situación. No es nada fácil entre lo institucional y lo deportivo. Y Ronald, pues no sé, a mí me parece que tiene sobrada personalidad para sacarlo adelante, pero hay que demostrarlo, amigo. ¿Tiene las mejores herramientas para llevarlo a cabo? Te digo, tenemos cositas, pero es que necesitamos cosazas.
Tenemos cositas, pero necesitamos cosazas. Paraula de Quique Estebaranz als micròfons d'Esports Cope. Senyor Cruz,
digui'm.
Tenim més futbol, tenim més esport i tenim esport en directe.
Sí, perquè des de fa més o menys 15 minutets està jugant el Girona.
Des de les 7 de la tarda recupera el primer dels dos partits que té pendents a la Romareda, Saragossa-Girona, amb l'11 0-0, de moment, del Girona, amb moltíssimes baixes. Juan Carlos Sotapals, línia de 4 en defensa. Calavera per la dreta, Luna per l'esquerra, Bernardo i Bueno a l'eix. A l'eix de la defensa, mig del camp, en un 4-4-2 per Gumbau i Ramon Terrats, que debuta. Adai per la dreta, banda esquerra per Bárcenas i a dalt Mamadou Sila i Nahuel Bustos. Insisteixo, 12 camí del 13 de partit, 0-0 entre Saragossa i Girona. Demà serà el torn del Sabadell, que sembla que va millorant. Sabadell-Almeria, també partit que recupera de la primera jornada. Antonio Hidalgo, tècnic del conjunt arlequinat.
Quan parlàvem de creure, insistir en la mateixa idea, al final això s'ha de veure recompensat amb punts i amb victòries. Això està arribant ara i això ens dona encara més força per seguir creient i insistint en la nostra idea, sabent que aquesta segona divisió és molt igualada i a partir d'aquí nosaltres hem de continuar la nostra línia.
Un apunt de l'àmbit poliesportiu perquè ja tenim el Barça de bàsquet a Berlín, on demà té partit de la 7a jornada de l'Eurolliga davant l'Alba de Berlín, que entrena Aito García Reneses. És un conjunt que ha estat 2 setmanes confinat i que va tornar a entrenar en família amb només 5 jugadors. Va començar a entrenar dilluns amb només 5 jugadors del primer equip. I a Twitter interactuem entre la parròquia, la parròquia d'aquesta casa, la parròquia d'Esports Cope i nosaltres, @esportscope a Twitter, preguntem en clau Barça: hauria de descansar avui Messi, el Barça Dinamo de Kiev de Champions, sí o no? Guanya el sí, de forma contundent, 68% dels vots, el no s'endú el 32%. I preguntem per l'Espanyol, líder de segona, qui està sent més decisiu al conjunt blanc i blau? La faceta defensiva o l'ofensiva? Defensa o atac? Guanya la defensa, 83% de les respostes, 17% l'atac, la faceta ofensiva.
Ja ho sabeu, @esportscope.
Sí, senyor.
Senyor Díaz, moltíssimes gràcies.
Bon programa, senyor Cruz, una forta abraçada.
Cuidis, igualment. De seguida parlem amb Charo Dosmoti, que parlarem també amb el Javier Correa, que és investigador dels estudis de salut de la UOC, sobre aquest estudi que marca el deliri com un dels marcadors de la Covid-19, però abans de tot això us transmeto el missatge de Securitas Direct. Porque, a ver, de aquí todos tenemos padre, madre, o mujer, o marido, o hijos. Pues te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Pues porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre, siempre, siempre en todo momento. Así que confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La eficiència energètica és clave para el futuro. A ver, un ejemplo claro son los electrodomésticos cada vez más eficientes, ya lo sabéis, y nuestros hábitos diarios. Hoy vamos a conocer algunas claves para ahorrar más energía. Charo, ¿cómo estás?
Hola, muy requete bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablemos de esas claves.
Venga, mira, yo creo que todos conocemos algunas, como por ejemplo, no tener los equipos en stand-by o no mantener la ducha abierta todo el tiempo mientras nos duchamos, por ejemplo. Pero, ¿y el gasto extra que supone tener el agua dura en casa, es decir, el agua con cal?
Claro, siempre has dicho que supone un gran ahorro tener el agua de casa descalcificada por Olimpia, y en concreto, la energía.
Directamente. En la energía que utilizamos para calentar el agua tenemos un ahorro entre un 16 y un 22%, directo en la factura, según el Instituto de Estadística francés. Pero hay más. Cuando el agua está descalcificada, lavamos con menos detergente y también con programas más cortos, porque si sin cal en el agua, el jabón se disuelve mejor y limpia más. No es lo mismo tener la lavadora en marcha 30 o 60 minutos en cuanto a gasto de electricidad. Esto lo podemos aplicar a los lavavajillas o a cualquier tarea de la casa en la que intervenga el agua.
Bueno, eficiente también desde el punto de vista medioambiental, el menor consumo en casa de productos de limpieza, de higiene y otros más, ¿no?
Y otros más, exactamente. A ver, todos los químicos que utilizamos en casa, es decir, en forma de detergente, suavizante, producto para lavavajillas, limpiadores para el baño, etcétera, todo eso va a parar al desagüe. Por lo tanto, cuanto menor sea la cantidad que va a las aguas residuales, menos cargadas están estas, claro. Y el coste de reciclaje, donde también interviene la energía, es mucho menor.
A ver, son reflexiones que no solemos hacernos. Esto pasa, como tampoco el sobrecoste económico que supone tener cal en el agua en los productos mencionados anteriormente. Esto, claro. No caemos en el tema.
No, porque la gente, o sea, cosita por cosita, ya, tampoco es tanto dinero, pero ya verás.
Cuando lo juntas,
ya verás tú. Porque el agua con cal, fíjate que requiere más de todo. Marchambú para el cabello, si no, no hace espuma. En consecuencia, más suavizante. Y así con todo. Cuando lavamos la ropa, con la limpieza en general, el ahorro que podemos demostrar en estos conceptos es de un 50% como mínimo, mitad. El importe, siempre lo digo, depende del gasto de cada familia. La verdad es que es un ahorro importantísimo. Y entre tanto estamos disfrutando de un agua suave, de un agua fina como la del Alto Pirineo.
Mira, en resumen, instalar en casa. Un descalcificador es una fuente de ahorro en muchísimos conceptos, como explicaba Charo. Sí, también evita reparaciones, no olvidemos eso, porque la cal estropea los electrodomésticos, ¿eh? Sin olvidar que nuestra piel y cabello están cuidados, protegidos con el agua sin cal y sin cloro.
Ahí está. Y tener este Olimpia, el Olimpia Plus en casa, es fácil, es asequible. Lo tienes pagando poquito a poco con ese dinero que te ahorras. Y otra cosa importante en el día de hoy, todos aquellos que contactéis hoy con nosotros, os vamos a regalar los filtros, todos los consumibles necesarios para el Olimpia durante 3 años.
Pues aprovechalo, aprovecha lo que te está diciendo Charo, aprovechalo ya mismo. 900-208-208 es ese teléfono gratuito al que podéis llamar. 900-208-208 o en la web descalcificadorolimpiaplus.es. Descalcificadorolimpiaplus.es. Charo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
De menys arribarem a 7:45 del vespre. Atenció, el deliri podria ser un marcador primerenc de la Covid-19. Això es desprèn dels estudis que han revisat investigadors de la UOC publicats sobre com el coronavirus afecta el sistema nerviós central, i apunten que potser cal considerar el deliri com un... quan va acompanyat de febre, evidentment, i sobretot en persones grans, com un marcador primerenc de la Covid-19. Per parlar de tot això, tenim al telèfon el Javier Correa, que és investigador dels estudis de salut de la UOC. Javier, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. De mica en mica anem esbrinant que ens pot donar, i no de bo, aquest coronavirus. I un d'aquests pot ser el deliri.
Exacte, així és. Sí, com ben comentaves, no? El deliri és un símptoma que ja a l'abril, maig-juny, vam començar a veure que a revisions a la Xina, a Anglaterra, a França, començaven a registrar com a símptoma primerenc i com a símptoma a llarg termini en relació al virus del SARS i de la pandèmia de l'enfermetat que provoca el SARS, que és la Covid-19. Sí.
Seria una de les conseqüències, també, un dels efectes que podrien quedar, aquesta afectació al sistema nerviós?
Exacte. De fet, això és el que hi ha més data, més dades acumulades a nivell de recerca. Són com a deliri, com a conseqüència, no com a sintomatologia primerenca. Uh-huh. O sigui que sí, a llarg termini estem veient molts problemes a nivell de memòria, neblines, molta gent ens comenta, i també hi ha estudis que mostren que hi ha estats confusionals durant els mesos que... després de que els pacients han patit la Covid, sí.
Clar, de tots els efectes secundaris que ens han pogut observar, possiblement, no sé, possiblement perquè igual li tinc molt respecte a tot això, si t'afecta el sistema nerviós central, és a dir, el cervell, bàsicament, estem parlant d'una afectació molt greu.
És una afectació molt greu. Encara no saben els mecanismes exactes de com pot arribar a afectar el cervell. Nosaltres, fent la revisió, el que hem dit són tres probables vies de com arribaria el virus a infectar el cervell, no? Una seria la hipòxia o la falta d'oxigen. La segona seria la inflamació que el propi cos genera, no? per defendre's del virus, que pot arribar a inflamar i a fer un desequilibri a nivell de neurotransmissors. I la tercera, la que som molt, molt curosos a l'hora de posar-la sobre la taula, però la tercera seria que el virus podria entrar directament a nivell de receptors, a nivell del cervell, a través de 4 vies diferents que hem detallat una mica la revisió, encara que aquesta última via és la que menys la menys defensada a nivell de recerca. Sí.
I la gran pregunta seria, igual és una mica aviat per fer aquesta pregunta, o més aviat, no aviat per fer aquesta pregunta, sinó però sí aviat possiblement per tenir una resposta sòlida, te la faig de totes maneres, i és reversible? És a dir, t'afecta aquest sistema nerviós central, amb aquests efectes secundaris tan greus, però és recuperable tot o no?
Jo sóc molt curós a l'hora de dir si és reversible o no. Per suposat, hi ha tècniques que ajuden a no sé si a aconseguir una reversió total de les pèrdues de memòria, però però hi ha tècniques com les tècniques no invasives, no?, d'electroestimulació, que poden ajudar a fer un treball de recuperació de la memòria. Aleshores, reversible, jo no m'atreveixo a dir si ho és o no, però des del camp de la psicologia, des del camp de la neurociència, la psiquiatria, hi ha eines i hi ha teràpies per poder ajudar la gent que ha sigut afectada pel virus a poder fer un treball per poder donar una empenta, no?, als processos de memòria i que han sigut afectats.
I aquesta afectació és molt habitual?
Aquesta afectació no és habitual. Estem parlant, els estudis que vam veure els mesos de maig, juny, vam veure que no era habitual, però era. Aleshores, això, per exemple, a dia d'avui, fent una recerca ràpidament a l'abut del Ministeri o del Ministeri de Sanitat, del Govern d'Espanya, hem vist que, per exemple, no es considera el deliri encara com un símptoma primerenc de la Covid, quan de veritat hi ha estudis que diuen que, tot i no sé, de les més habituals, és una sintomatologia tenint en compte.
Doncs, Javier Correa, investigador dels estudis de salut de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies, bona tarda.
Una abraçada.
Una abraçada.
Doncs, ja ho sentiu, el cas és que hem d'estar molt pendents i encara hi ha moltes coses que segurament s'esbrinaran d'aquest virus, d'aquest coronavirus. De seguida parlarem de quina és la situació ara del sistema educatiu català, en qüestió de personal, en qüestió de salut, en qüestió de absolutament tot. Ho parlarem amb el portaveu del sindicat USTEC, el senyor Xavier Díez, però abans us parlo de Sol Elec. A ver, ¿cuántas veces te has dicho, pero si no gasto tanta luz? Pues cámbiate a Sol Elec, la compañía eléctrica del sol verdaderamente barata. Por eso pega fuerte en España, porque es la única verdaderamente renovable. Llama al 658-648-648 y en 24-48 horas comienza a ahorrar un buen pellizco al año en tu recibo de luz de casa o de tu negocio con la energía dorada de Sol Elec, la compañía eléctrica del sol de España. 658-648-648.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tenim moltes coses per xerrar de l'educació. Dos minuts, arribarem a dos quarts de vuit del vespre. D'entrada, aquesta proposta de que alumnes i professors a partir de l'ESO es facin automostres de PCRs i el material informàtic que ha dit el govern, la Generalitat, que arribarà abans del Nadal. Són xifres rodones, 300.000 ordinadors. Bé, però quina és la situació del sistema educatiu català ara mateix en aquestes qüestions? Tenim al telèfon el portaveu del sindicat USTEC, el senyor Xavier Díez. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Començarem pel principi. El principi és com està la situació ara mateix entre el personal docent de l'educació?
Molta fatiga, molta sobrecàrrega, molta incertesa, però malgrat tot amb una sensació de responsabilitat social molt gran. És a dir, sabem perfectament que ara mateix l'escola és un dels puntals de la societat i entenem que no podem fallar a ningú. Hi ha un esforç molt gran, hi ha una queixa molt gran sobre la incompetència del departament, però ningú no dubta que la gent està donant el 100% com qualsevol altre.
Clar, una de les qüestions que s'havien parlat era sobretot en qüestions de mesures de seguretat i tal, en ple hivern, i en funció de quina localitat et trobis de Catalunya, obrir les finestres per ventilar pot significar perill de congelació.
Bueno, que tenim un problema ja més general d'un parc d'edificis escolars obsolet. Perquè en situacions normals, si no hi hagués hagut aquesta desinversió dels últims 10 anys, doncs probablement s'hagués renovat, tindríem sistemes, diguem, de ventilació més adequats i no caldria obrir finestres per tenir, diguem, per tenir qüestions de seguretat. Perquè no necessàriament, en edificis intel·ligents, no necessàriament es obrir les finestres. Amb un sistema, diguem, de bombes de calor, això ho podries tenir resolt. Però això, com que... Ara, el drama que estem tenint ara és que aquesta situació d'excepcionalitat ens agafa després d'una dècada i més de retallades o de no haver invertit en el seu moment el 6% que diu del PIB. I, per tant, doncs, això, el vaixell de l'educació, ara arriba la tempesta perfecta, però fa anys que no hi ha reparacions, que hi ha vies d'aigua, i, per tant, doncs, les perills de naufragar són més grans que si no que s'haguessin fet la feia temps.
Dóna la sensació, a part d'això que estàs comentant, sobretot sobre el material que s'està donant, perquè una de les solucions que es posaven, sobretot si hi ha un confinament, si es necessita una quarantena, etc, que el teleensenyament, l'ensenyança a distància, utilitzant les eines informàtiques, seria, doncs, una bona solució. I, precisament, avui mateix s'anunciava aquests 300.000 ordinadors pels nens i nenes que us necessitin, però dona una sensació, no sé què opinió des del sindicat, que hi ha una certa improvisació, no?, després de tants mesos.
Moltíssima. Però primer, abans de tot, diguem, si em permets fer el joc de paraules, la primera vacuna que s'ha descobert al llarg d'aquest any ha estat, diguem, que els ordinadors poden substituir l'escola. I això jo m'imagino que, diguem, totes les famílies i tots els estudiants i tots els mestres que ens escoltin estaran d'acord. És a dir, amb mitjans o sense mitjans, la presencialitat no és substituïble. Però pel que fa al tema dels ordinadors, és un drama perquè, diguem, ens ha... A banda de que hi ha molts dubtes realment sobre l'eficàcia dels ordinadors, però sí que és veritat que fins i tot en propis ordinadors que disposaven ja als centres al voltant de 30.000 durant el mes d'abril, que es va dir que repartirien més unes quantes connexions, van dir que trigarien 10 dies, doncs sembla que no es van arribar a lliurar ni el 20%. I això passa bàsicament per una qüestió molt, molt més de fons, que és que el departament ja va desaparèixer durant la pandèmia, però és que abans havia desaparegut. En base als projectes d'autonomia que han fet que cada escola s'espavili pel seu compte, jo crec que, diguem, el departament ha perdut capacitat de tenir presència en els centres, de poder, diguem, allò, donar instruccions que la gent que es pugui complir, o fins i tot que el seu propi personal pugui repartir coses com els propis ordinadors. A més, és obvi, i el propi departament així ho ha reconegut, tot i que això, diguem, ho van demanar durant l'estiu, és cert que tot el que serien portàtils, diguem, depenen del mercat asiàtic, i no només s'ha pagat un sobrepreu, sinó que, a més, bona part dels dispositius, diguem, està col·lapsat al mercat, perquè tots els sistemes educatius, no només el català, doncs estan demanant portàtils i no hi ha prou capacitat de fabricació, i probablement tindran dificultats de distribució també.
Doncs Xavier Díez, portaveu d'USTEC, gràcies per atendre la nostra trucada, molt amable.
A vosaltres per trucar-me.
Una abraçada forta, Xavier. El cas és que parlar d'educació tenim temps, eh? Tenim temps i feina en els pròxims dies i perquè segurament tornarem a parlar de tot això. Bé, de seguida parlarem de què? Parlarem de l'economia, perquè com s'estimularà l'economia a nivell municipal després de la Covid? Com es reactivarà el teixit d'economia local, que possiblement és el que dona la personalitat als nostres pobles i a les nostres ciutats. Però abans de tot això, vull hablaros de cómo... Bueno, yo no, yo y Enriqueta, vamos a hablaros de cómo perder esos kilos de más que nos sobran, cómo tener una línea más ideal, un peso más ideal, porque eso significa salud, ¿eh? Y sí que existen fórmulas para eliminar los kilos de más. Ahora que estamos casi confinados, bueno, perimetralmente, autonómicamente sí, y municipalmente los fines de semana, es vital bajar de peso para reforzar nuestro sistema inmune. La clave es para adelgazar es hacer el plan 1-2-3, así que no te agobies si eres de los que no puedes salir, como antes, a pasear o caminar, porque con el plan 1-2-3, conseguir tu objetivo va a ser muy fácil, y con la ayuda de Enriqueta y el plan 1-2-3 lo vas a lograr, ¿verdad que sí, Enriqueta? Buenas tardes.
Claro que sí, Cruz, muy buenas tardes. Lo vamos a conseguir, ¿eh? Y los oyentes, yo sé que a veces dicen que estoy harta, pues estoy harta de probarlo todo y no adelgazo. Pues estamos hablando de un producto que es totalmente natural, con registro sanitario, que no son batidos, que sigues comiendo e incluso se puede hacer comiendo fuera de casa cuando se pueda, ¿eh?
Exacto.
Pero se puede hacer tranquilamente.
Y además, Enriqueta, en 3 semanas vamos a perder ya entre 4 a 7 kilos, y sin efecto rebote, que eso es la parte más importante, tal vez.
Es interesante, porque tú lo puedes perder muy rápido, lo puedes perder rápido, pero recuperar el doble. No, sin efecto rebote, ¿eh, Cruz? Sin efecto rebote con el plan 1-2-3.
Tenemos la primera semana, que son los sobres de sabor piña, ¿verdad?
Son los sobres de piña, sí. ¿Qué nos hacen? Pues nos ayudan a eliminar todas las toxinas, nos ayudan a bajar volumen y a perder peso, ¿eh?
La segunda semana tenemos los sobres con de sabor naranja.
Naranja, compuestos de fibra, de prebióticos, que nos renuevan la flora, que ya vemos resultados, vemos un vientre más plano y seguimos perdiendo peso.
Y la tercera semana ya rematamos, el tercer paso que damos son las cápsulas saciantes, las captagrasas.
Grasas que nos ayudan a eliminar esa grasa y además que nos calman también la ansiedad. Seguimos perdiendo kilos y sin pasar hambre, Cruz.
Que esa es la parte más importante, sin pasar hambre, claro. Además, claro. Está realizado por Laboratorios Clinité con registro sanitario y solo se consigue llamando al teléfono, muy fácil de memorizar, 650-51-52-53. Es así, ¿no? Y además es apto para todo el mundo, Enriqueta, que también es una parte muy buena.
Claro, como es totalmente natural, Cruz, es apto para todas las edades, pero para personas que hagan deporte, para personas que sean celíacas y sobre todo personas diabéticas, que no pueden coger peso, ¿no? El plan que nos ayuda, aparte de que nos cuida la salud, nos ayuda a perder peso, a bajar volumen y a eliminar esa grasa localizada sin perder masa muscular. Pero es que además también nos ayuda a recuperar los niveles de azúcar y colesterol. Y conseguimos en 3 semanas perder de 4 a 7 kilos. Llámame, teléfono, 650-51-52-53.
Bueno, y además hay oferta y hay regalo. ¿Cómo podemos conseguir, Enriqueta, gratis el depurativo detox y los parches quemagrasas de vientre plano?
Cruz, tus oyentes, ¿eh?, de La Linterna, si marcan ahora el teléfono 650-51-52-53, van a tener con el plan 1-2-3, van a tener gratis el tratamiento depurativo detox, pero también van a tener gratis el tratamiento de estos 5 parches que son reductores, para que nos lo coloquemos o bien en la barriguita, o bien en el abdomen, o bien en las caderas. Son de plantas medicinales. El plan 1-2-3, no tienes que moverte de casa, ¿eh?, porque te lo enviamos a domicilio. No salgas. Y además, sin gastos de envío. Y yo lo que quiero es que empieces ya a perder kilos, que me bajes volumen y que te cuides la salud.
Adelgaza ya, llamando, recuerda, 650, si tienes esto ya es fácil, ¿eh? 650-51-52-53. El plan 1-2-3 es muy sencillo y además no te preocupes por el dinero, es muy económico. En 3 semanas vas a depurar, regeneras, adelgazas de 4 a 7 kilos garantizado. Repetimos el teléfono, Enriqueta.
Sí, 650-51-52-53. Mi equipo, yo misma, te vamos a asesorar. Y recuerda, y que estás escuchando COPE, que estás escuchando La Linterna con Cruz, y llévate de regalo el tratamiento detox y los parches reductores.
650-51-52-53. Enriqueta, muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, hasta mañana, gracias. Bé, i de seguida parlem de com estimularem l'economia a nivell municipal i ho farem aquí a La Linterna, a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
COPE Catalunya y Andorra.
En RN, tu solución hipotecaria, garantizamos conseguirte la mejor hipoteca de mercado adaptada a tu perfil. Con nuestro análisis gratuito y sin compromiso, te confirmamos la viabilidad de tu hipoteca en 48 horas. Te ayudamos donde otros solo ven problemas. ¿Vas a pedir una hipoteca sin consultarnos? RN, tu solución hipotecaria. Infórmate en tusolucionhipotecaria.com o en el 900-802-400.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93 373 3317. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio. servicio.
En Hipossegan estamos de aniversario y queremos celebrarlo con nuestros clientes. Gran aniversario Hipossegan. Todo, todo a precios únicos. Armario puertas correderas con espejo, 349 euros. Sofás, colchones, comedores, dormitorios, armarios, muebles auxiliares, textil hogar, menaje, alfombras, lámparas, todo para el hogar en Hipossegan. Pague a 12 meses sin intereses.
Hipossegan, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès. Hipossegan.com.
Recupera tus ilusiones y proyectos. Estamos para ayudarte para que dejes la obesidad a un lado. Llámanos al 93 414 3631. Te espero. Soy la doctora Torrejón.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola amigos, hoy en nombre del equipo y el mío propio queremos agradecer a todos los clientes, proveedores, trabajadores, transportistas y amigos la ayuda prestada para salir juntos de los momentos actuales. Salud y trabajo para todos. Os lo desea vuestro amigo Carlos de Pinter.
Arribarem a les 8 del vespre. Sintonitzes la linterna COPE Catalunya i Andorra i parlem d'economia. Parlem de com s'estimularà l'economia a nivell municipal després de la Covid-19. Possiblement el teixit de productes locals és el que realment és la identitat possiblement de ciutats i pobles. Tenim al telèfon el senyor Carles Ruiz, que és diputat de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Benvingut. El cas és que possiblement el punt clau serà quan torni remuntar econòmicament.
Bueno, de fet, a veure, jo crec que el punt clau ja el tenim des dels primers mesos que va començar tota la situació aquesta tan estranya de tancaments, confinaments, amb el qual els ajuntaments ja vam veure que un dels primers perjudicats directament serien els petits comerços, tot el sector de la restauració, l'hostaleria, aquests que són una mica la vida dels nostres pobles i ciutats, és a dir, que tenim més propera, que trobem als carrers, la que es manté una mica la cohesió entre els municipis. No? I per això des del primer moment, des dels ajuntaments, s'ha treballat molt en mesures de reforçament de tot aquest sector. Evidentment, tots tenim ara en ment ja com recuperar el conjunt de l'economia. Com aprofitar també, i aquí jo crec que la iniciativa de la Unió Europea, el canvi radical que hem tingut des de la Unió Europea, de com planteja aquesta crisi, de fer una injecció de recursos, per també donar un salt en l'economia, no? Fer un canvi amb la manera de produir, amb la més estructural dintre del que és l'activitat econòmica, doncs pot ser un suport molt important també per a les nostres ciutats i pobles.
Fem una mica de por, Carles, perquè clar, és que la crisi econòmica està sent tan profunda que fa por que no s'arribi a temps. És a dir, que arribi la vacuna, que arribi la solució sanitària i que aquestes ajudes ja no arribin a temps per reflotar els petits comerços, per exemple.
Clar, estem anant a contrarrellotge, no? Per exemple, doncs des de que es van produir els confinaments aquests, bueno, els tancaments aquests que s'estan produint d'aquesta quinzena i la passada, tots els ajuntaments immediatament hem mobilitzat recursos, no? I hem mobilitzat recursos per poder donar un suport suplementari a tots els establiments que ara tancaven, no? Jo crec que tots els ajuntaments hem fet aquesta setmana, la setmana passada, plens extraordinaris, juntes de govern extraordinàries per aprovar una nova línia, perquè ja havien fet una altra, molts, la majoria, de rescat en el seu moment, abans de l'estiu, i ara una nova línia de suport per reforçar encara més aquests. No? Així que és veritat que tenim aquesta sensació de que, clar, és que a mesura que es van produir els aconteixements intentem reaccionar. I és veritat que, clar, pensem també que sortim ara, tots junts estàvem començant a sortir d'una crisi molt dura, que ha colpejat també molt els establiments petits, els comerços. I ara que començaven a aixecar cap, ens ve això a sobre, no? Clar, nosaltres aquí estem molt preocupats perquè, com deia abans, és que és el teixit que fa les nostres ciutats i els pobles. I, bueno, sí, estem corrent molt i suposo que entre les ajudes del govern, les ajudes de l'Estat i el que estem fent als ajuntaments com a mínim farem que aguanti. També hi ha un tema psicològic i personal, no? Lluitar tan seguit també és molt difícil, però jo crec que ens en sortirem i que amb l'ajuda de tots ajudarem també en aquests sectors a poder aguantar com a mínim fins que torni la normalitat. Sí,
doncs, sí. Carles Ruiz, diputat de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Carles.
Salut.
I aquí serà el punt clau de les administracions, eh? Perquè, clar, lluitar contra el virus, un virus que desconeixes, pots encertar o no, però a l'hora de la recuperació econòmica serà la pedra angular, segurament, de tot plegat. Tindrem temps per parlar aquí a la linterna de tot això. De seguida parlem amb els amics d'Àrea Jurídica Global sobre les clàusules abusives de les hipoteques, ho parlarem de seguida. Parlarem de la secció d'astronomia amb l'Antonio Bernal sobre els 20 anys de l'Estació Espacial Internacional i per què es fa servir ara mateix. Però abans de tot això us parlo de Línia Directa. Prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que te va a interesar mucho, porque es nada más y nada menos que de Línea Directa. Y es que una vez más, Línea Directa te ayuda ofreciéndote ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 6,90.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. Incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el moment de parlar amb els amics d'Àrea Jurídica Global. Ja sabeu que són expertos en defender abusos bancarios i nos expliquen coses que són realment molt interessants, econòmicament interessants. Hoy vamos a hablar de las hipotecas y las cláusulas abusivas de estas. Javier López, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. Bienvenido. Para ayudar a entender mejor las hipotecas, ¿verdad?
Que es difícil, es difícil, ¿eh?
Bueno, teniendo en cuenta, hemos presentado al Parlamento Europeo un informe sobre las hipotecas en España. Yo hice un cálculo, hice un estudio, 36 cláusulas abusivas en una hipoteca en España. Me dijeron que estaba loco, que habían 32.
Ah, bueno, vale.
Pues, te dejaron por cuatro, te dejaron por mentiroso,
claro,
pero
que,
bueno.
Que yo sigo creyendo en esas cuatro, también son defendibles. Pero sí, todas las hipotecas en España, todas sin excepción, firmadas antes del año 2020.
Perdona, ¿sin excepción?
Sin excepción, porque no hay ninguna cláusula, no hay ninguna hipoteca en España que no tenga cláusulas abusivas. Ninguna.
Ahora sí que...
Ninguna, ninguna. Porque los fundamentos principales de la hipoteca ya es abusivo, dicho por Europa. La base de las hipotecas firmadas en España son abusivas. Ejemplo, y todas lo tienen. Ejemplo, no puede haber ninguna comisión en una hipoteca. Bueno, en primer lugar, no puede haber coste de mantenimiento de una cuenta corriente o libreta que vaya asociada a una hipoteca. Porque cuando firmas una hipoteca, por algún lado tienes que pagarla.
Claro.
Entonces te obligan a abrir una cuenta. Bien, todo ese mantenimiento, aunque la firmaras hace 30 años, te lo tienen que devolver. Mantenimiento, cero. No puede haber ningún coste que el banco pueda demostrar que a él no ha recibido. O sea, no te pueden cobrar algo que el banco no ha tenido ningún coste. Ejemplo, se inventan comisión de estudio. ¿Que le pagan por estudiar al director o cómo es eso? Comisión de apertura, por abrirte la puerta.
Esta es muy conocida, la comisión de apertura.
¿De apertura de qué? Me voy a callar, ¿no? Que suena el chiste fácil, ¿no? A ver qué me han abierto, sí. ¿No? Entonces, todo esto te lo tienen que devolver y hay sentencias, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por ejemplo, también es abusivo que te cobren un mínimo de 30 euros por recibo devuelto. Tenemos clientes que le pasan la hipoteca el día 3, pobre señor, cobra el día 4 la nómina y lleva 21 años, tiene una hipoteca de 35, 21 años pagando un día tarde. Le cobran 30 euros al mes más intereses. Y claro, todo esto multiplicado por todo, los años y meses que pagó, más el 4,5% de interés, pues es una pasta. Interés de demora. No puede haber un interés de demora en Europa 2 puntos por encima del ordinario. Quiere decir que si la hipoteca era al 2%, o ahora con el Euribor tan bajo al 1, ¿verdad? Pues el interés de demora no puede superar en 2 puntos, que sería un 3. No hay ninguna hipoteca en España que tenga esas condiciones. Yo he visto ahora, esta mañana, he mirado una del 19, del 21, cuando lo máximo son 2 puntos por encima del ordinario. ¿Y qué dice Europa? Cualquier cláusula abusiva se da por no puesta y todo lo que se haya cobrado en concepto de esa hipoteca se tiene que retrotraer al cliente más el 4,5% de interés anual.
900-90-17-16, 900-90-17-16 es el teléfono de Área Jurídica Global. Ya sabéis que son expertos en defender abusos bancarios, como está aquí demostrando en esta explicación que nos está... mini masterclass que nos está dando Javier aquí. Pues Javier López, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
I ara parlem d'astronomia per tancar la Linterna Catalunya i parlem dels 20 anys de l'Estació Espacial Internacional. Per què es fa servir? Per parlar d'això tenim al telèfon a l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, José Miguel.
Bienvenido, como siempre, Antonio, gracias por atendernos.
Con mucho gusto.
Bueno, la Estación Espacial Internacional, bueno, todo un hito, 20 años orbitando la Tierra,
sí.
Pero es una infraestructura... millonaria, una inversión muy grande, pero ¿para qué sirve?
Hombre, en la Estación Espacial Internacional es un laboratorio, básicamente. Y en ese laboratorio pues se hacen experimentos de todo tipo, lo que uno ni se imagina. Creo que es el laboratorio más variado que existe, que tiene el hombre en este momento, porque se pueden hacer experimentos que van desde la astronomía hasta la biología, la mecánica, la medicina, se desarrollan medicamentos, bueno, lo que no quiera, electricidad.
Entiendo lo de la astronomía, por estar en órbita, por la limpieza que hay, pero, por ejemplo, ¿qué experimentos se pueden hacer en la estación espacial que no se pueden hacer en la Tierra?
Mira, es que en la estación espacial hay una ventaja muy grande, y es que existe lo que técnicamente se llama microgravedad, que es que los cuerpos no pesan. Porque la estación espacial está girando en torno a la Tierra, y eso se puede ver de dos maneras. Una, al estar girando en torno a la Tierra, ese giro produce una fuerza hacia afuera, centrípuga, que compensa el peso de los cuerpos, entonces no pesan nada. Otro lo ven de una manera un poco diferente, pero es lo mismo, en el fondo, que es, está en caída libre, y uno cuando está en caída libre no pesa nada. Entonces... como los cuerpos, como no hay, es como si no hubiera gravedad, entonces se pueden hacer una serie de experimentos, por ejemplo, sobre crecimiento de cristales y cosas parecidas, que se comportarían diferente en un sitio con gravedad. De manera que allá lo que tenemos es un laboratorio especializado altamente, donde el vacío lo tenemos a la mano porque está ahí afuera,
ajá,
y donde tenemos una microgravedad o una casi que una gravedad cero, que nos permite pues realizar muchas experiencias imposibles de hacer abajo en la Tierra.
Entonces, otra de las preguntas, es curioso que haya tanta discrepancia política en la Tierra entre los distintos países y, sin embargo, tanto rusos como la NASA como la Agencia Espacial Europea, por poner un ejemplo, se pongan de acuerdo para montar un laboratorio en el espacio.
Pues es que eso es...
yo creo que ahí está el mérito, ¿eh?
Es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay... se quiere cooperar. Es que allí están no solo los que tuvieron, porque está también el Japón. Japón tiene un módulo allá. Hay el módulo europeo, el módulo japonés, los módulos de los rusos, los módulos de los americanos. O sea, ahora los rusos tienen planeado llevar otro módulo que creo que lo lanzan ahora en el 2021. Y aparte de eso, hay otros países también cooperando allí, como es el Japón, como es Italia, por aparte de la Unión Europea. Ellos cooperan porque son parte de la Unión Europea, pero aparte también tienen un convenio especial y entonces cooperan por aparte, y está el Brasil también en Latinoamérica. O sea que esto es internacional de verdad, y el mérito es muy grande. Es un ejemplo para la humanidad, para el manejo político.
¿Y cuánto dura? O sea, lleva 20 años ahí y tiene una vida finita, como tuvo en su día, creo que fue la MIR.
La MIR, claro. La MIR, lo que pasa es que tenía otra tecnología más antigua y se quedó muy rápidamente. Esta, como se va mejorando todos los días, pues en principio su vida podría prolongarse mucho. En este momento tiene, porque todo depende de la financiación, ¿cierto? De cuánto vamos a poner para mantenerlo. En este momento la financiación está asegurada, creo que hasta el 2024 o algo así. De ahí para allá no sabemos, pero yo pienso que podría ser que se prolongue mucho, porque hay varios módulos que están todavía en construcción y que no se han lanzado, y entonces si se viera que esto acabara en el 2024, no se estarían avanzando, y se están avanzando. Entonces, asegurada hasta el 24, pero seguramente que seguirán de allí para adelante.
Caray, de hecho... supongo que todos estos experimentos luego son aplicables a lo que comentabas antes, a medicamentos o a ciertas ventajas aquí en el planeta, en la Tierra.
Sí, claro. Y en biología, allá se hacen experimentos con moscas de la fruta, se han hecho experimentos con animales, se han hecho experimentos con plantas, se crecieron. No hace mucho recuerdo que apareció por ahí en los medios que se habían comido las primeras lechugas que habían sido cultivadas en el espacio. Se han hecho incluso experimentos de psicología. Recuerda el de los dos mellizos astronautas. Ajá. Que uno se quedó en tierra y el otro arriba, y para, bueno, son todos tipos de experimentos. Es que lo que uno menos se imagine, eso se ha hecho en la estación espacial, porque como no se pueden hacer en tierra, hombre, solo la curiosidad nos lleva a que nos inventemos los experimentos más estrambóticos para hacer arriba.
Bueno, pues Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra de Barcelona, una vez más, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros.
Hombre, con mucho gusto, José Miguel. Siempre a la orden. Claro.
Siempre un placer. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Bien, adiós.
I després de parlar d'astronomia, abans de donar el testimoni a l'Àngel Espósito i a Tiempo de Juego, tenim ja l'11 del Barça. Elena Condis.
Hola, bona tarda. Sí, torna Ter Stegen en porteria i De Jong serà central. El Barça surt amb Ter Stegen, Des, Piqué, De Jong, Alba, Busquets, Pjanic, Pedri, Messi, Ansu Fati i Griezmann.
Gràcies, Elena. La Linterna continua en sas aquí a COPE Catalunya i Andorra amb Àngel Espósito, que acabin de passar una molt bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.